jail bar.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13. Benvinguts a l'entrega 72 de la tercera temporada de 13. Sí, nois, és glòria, aquella pertorbació pertorbadora que posa enginy a tots aquells i aquelles que vulguem i podem fer alguna cosa. És època de fred, de fang i neu, és època de ciclocross, duatlons de muntanya, crossos i esquimó. Si tenim fred i la roba que porteu no és prou tèrmica, si el vostre down jacket és de fireta, penseu que l'escalfor i desig de practicar el vostre esport farà que sigueu una estufeta andante. Benvinguts al programa dels Esports de Fons 13, on en fred, calor, neu, pluja o vent, hi estem la mar de bé. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material, psicologia, amb tot un equip d'apassionats d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard, perquè aquí, a 13, hi cabem tots i totes. Aquesta és la casa dels apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de We Run per a Ràdio Sabadell i que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, i avui amb la col·laboració especial de l'Isaac Partera i el Marc Borràs, sota la supervisió tècnica de Toni González i de Xisca Alberti. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer els seus protagonistes, perquè aprengueu a practicar-los de forma més segura, perquè sempre en gaudiu i ho feu de forma plena. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. És l'hora de 13.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què tenim avui a 13? L'actualitat del món dels esports de fons. Repassarem a fons què ha passat i què ha donat de si el cap de setmana. Tertúlia amb els habituals de la taula de 13. El repte, la secció on desafiem els límits de l'equip de 13 i on fem balanç de si han complert o no complert els reptes de la setmana passada. Parlarem amb el pastisser i cuiner Isaac Partera, que ens ajudarà a com organitzar la cuina i a cuinar quan la gana apreta. Afegirem una nova proposta a la nostra llista de Spotify, la llista on trobareu com motivar-vos per fer allò que més ens apassiona. I ara, pugem el volum amb cura. Les endorfines i els batecs comencen a activar-se. És l'hora de 13.
Esports de fons amb Aleix Muñoz.
Anem a l'atletisme, anem amb el Llure Esteve. Bones, Llure, com ho tenim això?
Molt bones, Aleix i companys de 13. Doncs ho tenim replet d'informació. És el cap de setmana de Sant Antoni, no? Típica passada de burros per aquí a les ciutats, etc. I és que en atletisme hi ha dues carreres en ruta molt famoses per Sant Antoni. Una a Barcelona, teníem la cursa Moritz de Sant Antoni de 10 quilòmetres, i l'altra a Jaén, que és la cursa nocturna Sant Anton, que realment aplega el 50% dels atletes més bons de tot el calendari nacional, així com també algunes estrelles internacionals. D'altra banda, hem tingut molta actualitat en el món del cross, també, que s'ha vist una mica afectada per culpa d'aquestes carreretes, però realment ha sigut un cap de setmana per al·lucinar. Doncs mira, comencem, si et sembla, per Barcelona, que ens queda més a prop. I és que ja és un clàssic que per aquestes dates, el cap de setmana més a prop del dia de Sant Antoni, aquest emblemàtic barri de l'Eixample barcelonès organitza una cursa de 10 quilòmetres de força renom català. Molts atletes que no han anat a Nassos o que, tot i haver-hi anat, s'han quedat amb el regust de boca, sempre proven la tentativa del 2020 a veure si els hi porta sort.
Tenen la revàlida, és com la revàlida.
Sí, una mica és una cosa així. Doncs bueno, aquesta 42a edició, els atletes Dimitris Sergioguins amb 29 minuts i 55 segons i Gemma Barrachina amb 34 minuts i 9 segons ocupaven les posicions més altes del podi. És a dir, que ja veieu que són curses ràpides, ràpides. I marxant una mica més al sud, ens anem fins a Jaén, on teníem la nocturna de Sant Anton, de 10 quilòmetres també, una cursa molt, molt famosa, també molt dura, amb algunes pujades, però que tot i ser dura, cal destacar que és ben ràpida. És ben particular per la rebuda i presentació dels atletes just abans de la sortida, que els posen en fila d'un i els van presentant, l'speaker els va presentant amb les seves característiques més destacables, i el públic els ovaciona d'una manera...
una miqueta rotllo futbolista, no? Una
sí, com si fos una mica futbolista, però a nivell individual, no surt tot l'equip de cop, sinó un per un seria com dir...
Bueno,
mira, aniol arriba!
Com presentaven els del Betis, no? Una mica...
Allò, Joaquín, cinta i sprint, pues així es fa una miqueta...
Sí, no sé, no sé quines bromes els hi fan als atletes, sí. però per aquí va el tema. I també és particular per l'entrada a meta, on es forma un carril d'entorxes i els atletes entren empunyant-ne una fins a creuar l'arc final de meta. És a dir, una cosa ben curiosa en el món de l'atletisme, si més no.
I si van apretats... hi ha lluita d'entorxes?
Sí, una mica com a Star Wars. Exacte. Una mica això. Doncs, bueno, aquesta 37a edició de la cursa urbana internacional se la van dur el madrileny Fernando Carro i l'etíope Gudaf Segai. En la cursa masculina va transcórrer en un grupet format pel propi Carro, Chiqui Pérez i el reusenc Abdesamatu Kelfen. Entre els tres van anar enfilant per decidir en l'últim quilòmetre qui s'enduria la victòria. Per darrere, el migfundista Jesús Gómez, plata europea en 1500, rematava amb una quarta posició, que ens diu que està molt en forma preparant el Mundial de Pista Coberta. I altres atletes de molt renom, com Adel Mechal o Antonio Badia, es deixaven caure fins a les últimes posicions del top 10, cosa que pot ser d'estranyar, però bueno, alguns amb preparació específica amb altres proves o per problemes de salut, doncs, bueno, tot i així realment els tios s'hi esforçaven. A Segai i Netzanet Gudeta, medallista mundial en mitja marató, van imprimir un ritme estratosfèric de 3:13 al quilòmetre fins a acabar en un sprint que va requerir de la photo finish per decidir la guanyadora, que va ser Gudaf Segai. El podi el va completar l'andalusa Lola Chiclana en 35 minuts pelats. Després, pel que fa a una altra carrereta que vull destacar, que és la Houston Half Marathon,
carrereta.
Sí, destacar-la, bàsicament perquè no ha sortit en titulars, però simple curiositat, destacar el nivell mig assolit en el top 10 masculí, 9 persones baixant de la hora en mitja marató i el desè classificat amb 1 hora i 12 segons.
Les carreretes, típiques carreretes de barri de Houston.
El que podríem veure aquí, no?, cada dia, clar. Quan ens trobem...
Per algú us deuen dir Houston Rockets, clar.
Qui sap. I marxant cap al món del cross, també ens quedem a les terres andaluses, en aquest cas a Sevilla, Santi Ponce, a la localitat sevillana, albergava el cross internacional d'Itàlica en el seu complex arqueològic. Té lloc...
Aquest és un dels crossos nostrats, també.
Sí, totalment. L'únic que el coincidia que en aquest cop amb la cursa nocturna de Sant Anton ha quedat una mica...
Ha quedat despoblat.
Sí, li ha tret bastant cartell. Tot i així, realment la categoria masculina presentava un cartell de luxe, amb victòria per l'etíop Tedese Worku, que va guanyar fa uns dies el Goibar, seguit de Paul Chelimo i Richard Yator, també atletes que es disputaven el top 5 en aquella carrera. I en quant a atletes espanyol, Carlos Mayo va entrar en 6a posició lluitant de tu a tu amb tota l'armada africana. Un cop més, ja ho va fer el Goibar, juntament amb el seu company Abadí aquell moment, i aquí ho feia tot sol, però això no el va fer tirar enrere. Va entrar això en 6a posició i a 46 segons ho feia Jesús Ramos per davant del sotscampió d'Europa Júnior de la disciplina, Wassim Humez, que tancava el podi nacional. En categoria femenina, Margaret Chelimo, Beatriz Chebet i Segai Gemeku completaven el podi desbancant a Helen Oviri, i feia 7 dies rebentava tothom d'una manera magistral el Goibar. Noms espanyols a destacar, doncs les dues atletes de Glòria, també, destacarem Glòria, Irene Sánchez Escribano, que feia un top 10, i Maria José Pérez, que quedava en 12a posició. Lucía Rodríguez, estel·lar, va entrar a l'esprint disputant-lo amb Maria José, així que és un bon retorn per aquesta atleta. I ja per acabar, aquí a Caldes de Malavella, aquí a Catalunya, teníem el Campionat de Catalunya de cross per relleus mixtes, una modalitat que bé n'hem parlat, 4 atletes, 2 nois, 2 noies, i a partir d'aquí es passen, en aquest cas, un xip, una pulsera, i han de tardar el mínim possible entre tots. Doncs bé, en categoria absoluta el podi va ser per la Vinent Manresa, seguit del Granollers i l'Agrupació Atlètica Catalunya, els quals obtenen la classificació directa pel Campionat d'Espanya.
Com ho vas veure? Això que tu hi eres, a més hi eres, sí, tu? Què et va semblar veure aquesta modalitat nova?
Totalment. Des de l'àmbit personal, vist des de la vessant d'entrenador a la barrera, realment és super emocionant perquè vaig tenir el plaer de portar un equip complet de 4 atletes que confien en mi i realment es viu molt més que quan els veus tots junts a la vegada, perquè en tot moment estàs, ostres, enfocant i dius, són 4.800 metres, però si els veiessis els 4 corredors a la vegada, sempre se t'escapen detalls, i en allà els tens super ben controlats, vibrant, i bueno, i mai saps què passarà amb el següent rellevista, no?
No, i a més suposo que, no sé com si ho vas veure, que la gent dona un 110%,
sí.
El fet de que sigui un relleu i amb fons, que moltes vegades no passa tant, doncs que la gent dona ben bé el 110%.
Totalment.
És una modalitat realment espectacular, tant de competir com de veure.
Totalment, perquè tot i que saps que hi ha, els altres companys, tot i que ells et poden ajudar a compensar el teu dèficit, sí que és cert que tu per ells almenys dones allò al límit per dir que no se sàpiga després o no em diguin que, ostres, que
no, et sents amb la responsabilitat
mi, no?
De que, clar, ja no estàs clar. Tant per tu sinó com pels altres.
Totalment, llavors ho donen tot i realment és molt, molt gratificant i quan els veus celebrant-ho entre tots, clar, és un premi aconseguit entre quatre, però és només un premi conjunt i compartit i això és increïble.
Molt bé, moltes gràcies, Llorer. Fins la setmana que ve. I de Llorenç, on ens anem ara? Ens anem cap als que també corren, però que corren per les muntanyes, els que corren per damunt de les pedres, i ningú millor que algú que també ho va fer, i ho va fer molt ràpid, aquest passat cap de setmana. Ja ho parlarem a la secció del repte, però és l'hora de trail running. Doncs, escolta'm, tenim un plaer, un luxe, amb el que havíem flagelat el senyor Aniol Riba, i ja li farem el reconeixement que li toqui a la secció, al repte. Tenim asseguts aquí a una persona que ja fa top 10 a curses de muntanya, i ningú millor que ell per parlar-nos de què és el que va passar aquest passat cap de setmana al món de les muntanyes.
Bones, Aleix, doncs sí, bueno, primer de tot gràcies, perquè ja tocava, saps? Ja tocava, però ja en parlarem després, ens allargarem una mica més. Sí, ha sigut un cap de setmana molt intens, i pel que fa en el món del trail running, que veníem d'unes quantes setmanes de no haver-hi gaires notícies, d'un temps així de descans, de que no hi haguessin curses organitzades, i de cop arriba aquest cap de setmana, el cap de setmana després de Sant Antoni, i comença a engegar l'any Trail Runner amb dues proves aquí a Catalunya que ara comentarem. La primera de totes és una de les proves ja clàssiques en aquest inici d'any, que és el Trail Roca Corba, la primera cursa que organitza Classmark al llarg de l'any. És una cursa que es disputa a Canet d'Adri, al costat de Girona, amb tres distàncies diferents, 38, 30 i 20 quilòmetres. És a dir, una mica per tots els públics i per totes les capacitats diferents. En la prova Reina, que és la que s'anomena Marató, encara que són 38 quilòmetres, amb 2.200, va guanyar Víctor de l'Àguila amb molta solvència, 3 hores 56 minuts, amb 13 minuts de diferència sobre Quim Durant, que va ser el segon classificat. Pel que fa a les noies, una clàssica amb més solvència encara, Manu Vilaseca, 4.54, atenció, 30 minuts més que la segona classificada, Cheina Trebo. En la distància 30 quilòmetres, 1.700 metres de desnivell, victòria per Rubén Hernández amb 2 hores 55 minuts a 2 minuts només del segon classificat, i pel que fa a les noies, amb una cursa molt, molt emocionant, que al final va acabar sent més desdibuixada, però que durant molts quilòmetres van poder compartir, victòria per Núria Gil amb 3 hores 18, segona posició per la arxiconeguda Ellie Gordon a 6 minuts de la Núria Gil, amb la qual van disputar, com dèiem, molts i molts quilòmetres fins ben bé al final, que es va escapar. I pel que fa a la distància més curteta de totes, els 20 quilòmetres amb 900 metres de desnivell, victòries per Arnau Aranda i per també una clàssica, Anna Comet. Això pel que fa al Trail Roca Corba, però ara ve l'altra prova per excel·lència aquí que...
Abans que entris, el Trail Roca Corba, a més, era la primera carrera de la Copa Catalana de la Federació Catalana d'Atletisme.
Correcte.
Que igual que parlam del seu del Mundial amb les federacions espanyoles, també s'hi està posant.
Correcte. A part d'això, també teníem una altra competició que ja us en vam estar parlant, que era la Llanera, la segona copa, la segona cursa de la Copa Vallesana de Trail,
que és la que vas decidir viure des de dins.
Exacte.
Aquesta copa que tu estàs
buscant, després. Cursa disputada a Sabadell amb també dues distàncies, un total de quasi 700 corredors van sortir a córrer el matí del diumenge.
Un matí assolellat.
Un matí que semblava que hagués de ser molt pitjor del que va acabar sent, la veritat, perquè pintava pluja i vent, i al final pluja van ser un xirimiri just a l'inici i després ja està. Es va aguantar ben bé el dia. 21 quilòmetres i 500 metres de desnivell per la mitja marató que va guanyar Georgios Giannoulis, un corredor grec, que vam veure a través de les xarxes socials, que venia expressament des de Grècia, no sabem si també a fer turisme, però que venia expressament des de Grècia, 1 hora 33 minuts, només un minut per sobre de el Toni García, que va ser guanyador l'any passat de la distància marató i que aquest any va disputar la distància de mitja. Pel que fa a les noies, Alaa Melkhadi, 1 hora 53, es va imposar en la distància de mitja. I ara bé, doncs sí, ja ho sabeu, la distància marató, la distància que vaig poder viure des de dins i que realment va ser una cursa molt, molt interessant. 43 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell per aquí als boscos del voltant de Sabadell, del Rodal, boscos amb laberints entremig, no? Molts torrents, corriols, un camí, una cursa realment amb molt
single track,
molt single track, també una mica de pista, evidentment, però hi havia camins molt, molt interessants. Victòria molt solvent d'un corredor bastant jove, Isaac Salvat, 3 hores 25, 13 minuts de diferència amb el segon classificat, Paquito Pérez. 13 minuts, estem parlant d'una distància bastant considerable, tenint en compte que el tercer classificat va arribar només a 4 minuts del segon. És a dir, que es va ben bé eixamplar, 4 minuts 47 al quilòmetre.
Déu-n'hi-do, tot i que és una marató que té poc desnivell, per ser muntanya, és una cursa bastant corredora.
És una cursa bastant corredora, però
són 43 quilòmetres i és
baixar
també...
dels 5 quilòmetres, dels 5 minuts del quilòmetre en una marató de muntanya, per poc desnivell que hi hagi, Déu-n'hi-do, un bon ritme. Pel que fa a les noies, Anna Codina, 4 hores 25, amb 6 minuts de diferència va guanyar sobre Irina Valkireva. Comentar que el tercer classificat dels homes, l'Edu Villalba, es col·loca en principi com a primer classificat de la Copa Vallesana. Dic en principi perquè ara els hi picarem una mica la cresta als de la Copa Vallesana, i és que encara no han publicat les classificacions actualitzades després de la cursa de la Llanera. Tot i així, els reporters de 13 hem fet la nostra feina d'investigació i hem pogut comprovar com efectivament Edu Villalba es col·loca primer, i Anna Codina, que és la guanyadora de la Llanera, també es col·loca en primera posició. I, bueno, no m'està gaire bé dir-ho, però sembla ser que jo, de moment, em col·loco en segona posició d'aquesta Copa Vallesana. Es pot aplaudir, però...
És que anaves amb tanta por...
Té trampa.
Quina trampa, va.
Després us l'expliquem.
Hasta aquí, puedo leer. Hasta aquí, es correcto. Hasta aquí.
I l'última notícia del cap de setmana, que és una notícia... Bé, de fet, és que no és ni del cap de setmana, perquè és una... d'aquells esdeveniments que l'any passat ja en vam parlar, que són no de cap de setmana, sinó de setmana sencera. Estem parlant de l'Spin Race. Us en recordeu, de l'Spin Race? L'any passat parlàvem d'una cursa de 430 quilòmetres que recorre la Pennine Way, que és una ruta a Gran Bretanya...
Que pillaven molt.
Que va batre el rècord una dona, el rècord absolut.
Era Spin Race, espillada Race.
Sí. Que Jasmine Paris va batre el rècord absolut.
Sí, que la noia, era una noia que va quedar com que ho va petar tot.
Ho va petar tot, però és que a més ho va petar
i donava de mamar
a la seva filla en els avituallaments.
Un cupo sencer, aquesta dona.
Una història espectacular.
Sí que li sobrava l'energia tot arreu, tu.
Total, no? Deu ser que això de ser mare prova i prova bé. Doncs aquesta setmana passada s'ha disputat una altra vegada l'Spin Race i l'ha guanyat un altre corredor mític, John Kelly, que, atenció, el 2017 va ser guanyador, un dels 15 guanyadors que en 30 anys, sí, perdó, una de les 15 persones que han completat una altra de les curses aquestes infernals, que és la Barclay Marathon, que és aquella cursa que també hem estat parlant als Estats Units.
Amb la,
que...
de la pàgina del llibre.
Exacte. Que en 30 anys només l'han acabat 15 persones, doncs ell va ser una de les persones que va acabar aquest any passat, aquest 2017.
Un dels 15 il·lustres que l'ha aconseguit acabar.
Doncs John Kelly guanya, s'imposa l'Spin Race amb un temps de 87 hores 53 minuts 57 segons. Perquè veieu la barbaritat que
això va fer. Això és rècord respecte a la senyora Parish?
No, això no és rècord. És que això són 4 hores més...
Que la senyora Parish?
Bueno, 4 hores i mitja més que la senyora Parish. O sigui, és una borrada el que va fer. Recordar que les condicions meteorològiques, penseu a Gran Bretanya, com més
sí,
ara...
de sol exacte, i de sol. No?
Està a 87 hores, bueno, quasi 88, corrent, portant tot l'equipatge a sobre, dormint, gestionant la son, el menjar i tal, és una cursa que, bueno,
cap,
mare meva, com jo cap. No sé.
Això és glòria, també, eh?
Sí, sí. Recordeu l'any passat que Eugeni Rosselló es va retirar a 6 quilòmetres del final,
sí,
fent un bivac,
que desvariava, que estava... ja, sí.
Doncs aquest any no li ha anat tan malament.
Ha tornat.
No li ha anat tan malament pel que fa a condicions tràgiques del final, però sí que també s'ha hagut de retirar després de 320 quilòmetres. O sigui que, déu-n'hi-do, té molt mèrit, fer-ne 320.
Hi ha gent que la repeteix, aquesta cosa, que
sí,
hi torna.
Sí, sí, sí. No, Eugeni Rosselló l'ha repetit unes
quantes vegades. Sí, que els agrada,
Sí, 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 els hi va el rotllo.
Sí, sí.
Punyeta, tu.
O sigui que l'Spin Race ens deixa una bona història de superació. I ja per acabar, ja teniu disponible a les xarxes socials del Kilian Jornet un repte d'aquests que fa ell.
L'hem vist, però
digue-ho.
No desvelarem el final, però només direm que s'enfronta ell contra un saltador base, s'enfilen a una muntanya allà a Noruega.
El repte és pujar una muntanya i baixar-la.
Bueno, i pujar, que no és una muntanyeta de pista, no.
Podreu veure el vídeo que jo per allà no pujo ni cordat, ja us ho dic ara. Però el Kilian Jornet ja sabeu que...
Ell puja corrent
i
sense res, no? I amb la GoPro mirant-se mentrestant, perquè clar...
Doncs pujar i baixar, el Kilian Jornet evidentment corrent, i el saltador base, el Tom Erik Heimann, pujant al màxim ràpid possible i baixant com els homes esquirol aquests que baixen saltador base, vaja.
Ivan, no, estem escoltant. Ivan has been pushing very hard in the uphill.
Ah, he
been flying fast there.
Doncs aquí anava a 120 pulsacions.
Heu de pensar Salomon TV o bé a les xarxes socials seguiu també Kilian Jornet, que veureu que té l'enllaç al vídeo, i val la pena que ho veieu perquè
està molt ben editat, a més a més, el vídeo.
És impressionant.
Sí, et dona molt la sensació de ser una cursa.
Sí, 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 sí. Espectacular.
I què més tenim, Aniol?
No, i una última coseta per la gent que li agrada molt la ultradistància i que té el repte de UTMB algun dia a la seva vida, dir-los que aquest any, potser alguns ho sabeu, potser d'altres no, UTMB, la franquícia, organitza la cursa
a
la Vall d'Aran, organitza tres curses, 55, 105 i 160 quilòmetres, i les primeres inscripcions per la cursa de 55 quilòmetres ja s'han esgotat.
Sold out total.
Sold out a la distància 55. Per què us interessa els que algun dia voleu fer UTMB? Perquè realitzant la cursa més llarga de totes us dona accés directe a UTMB. La segona dona accés a la CCC, us ha de mirar, busqueu bé la informació.
És la manera de tenir el passaport per estar a la sortida de l'UTMB.
Pagant-ho, està clar, però ja sabeu que pagant Sant Pere canta, i serà una bona experiència segur, perquè la Vall d'Aran, amb els paisatges que té...
I que els organitzadors d'UTMB són bons organitzadors.
Exacte. I fins aquí...
Déu-n'hi-do, un cap de setmana, molta actualitat.
Estava pensant de guardar-me notícies i tot per la setmana que ve, però...
Ja n'hi hauran.
Les hem tirat totes.
Les hem tirat totes, molt bé, Aniol. Fins la propera, fins aquí una estona.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I del món dels que corren per damunt de les muntanyes i de que les baixen gairebé volant, però amb els peus a terra, ens anem al món ara dels que els agrada fer-ho a través d'esquís pel mitjà blanc. Dels que fan esquimó, és el moment... de Xavi Palaí. Doncs per molt bé que estem sota aquesta superborrasca que bé hem introduït com a glòria, Xavi, potser està nevant menys del que hauria de nevar, potser no tenim els 2 metres que hauríem de tenir a la Vall Ceretana, però l'actualitat del món de l'esquimó, si no és aquí a terres catalanes o aquí prop, també està farcida d'actualitat.
Doncs sí, l'edició 2019-2020 de la Copa d'Espanya d'esquí de muntanya ha arribat a la seva fi després de 2 intensos cap de setmana de Copa. El primer ja el van viure a Sierra Nevada i el segon ha estat aquest darrer cap de setmana a la Vall de Boí, amb una cursa individual i una vertical. La sumatòria de les proves ha coronat a Ana Alonso i a Íñigo Martínez i Albornoz com a campions de la Copa d'Espanya d'esquí de muntanya d'aquesta edició. Pau Coll i Aleix Domènech es pengen la plata i el bronze de la classificatòria final de la Copa masculina, i en fèmines, Igone Campos, que ha demostrat molt bones qualitats al llarg de les dues curses, és la subcampiona i Júlia Casanovas es queda amb el bronze. I fem una petita repassada a aquestes dues curses d'aquest cap de setmana, a tot el que ha passat. Hem vist com Marc Pinsach i Marta García, que es preparen per aquest següent cap de setmana per fer Copa del Món a Andorra, ja en parlarem, s'han fet amb les primeres posicions a la individual de dissabte, i a la vertical de diumenge Pau Coll i Anna Alonso han demostrat ser els més ràpids en pujada. En unes pujades que, per cert, han determinat un recorregut molt marcat pel vent, amb neu molt gelada, i que s'ha hagut de retallar amb només 500 metres de desnivell per les pistes. Però bé, tot i així, molt emocionant. I tot i que la Copa s'hagi acabat, encara queda una de les proves més importants a nivell estatal per disputar, i ens referim al Campionat d'Espanya, que tindrà lloc a l'estació aragonesa de Cerler el proper mes de març, concretament del 12 al 15 de març, que l'estarem seguint. Un campionat complet que comptarà amb les modalitats de cronoescalada, sprint, individual i relleus.
Doncs fins aquí l'actualitat de l'esquí, esperant aquesta Copa del Món que comença.
Perdó, vull afegir una coseta.
Afegeix.
Aquest cap de setmana, com he dit, és la Copa del Món, i diumenge, que es fa la vertical, l'aniré a seguir.
Ostres,
així que tindrem seguiment en directe.
És a dir, amb el projecte aquest que tens de fotografia, oi que sí?
Sí, el Guillem Ferriol farà la vertical de categoria Open, això sí, l'any passat va disputar amb Copa amb la selecció espanyola, però aquest any farà Open. Però tot i així, també seguirem a Copa del Món.
És a dir, que estaràs in situ i així tindrem un reporter de trets a la Copa del Món d'Esquimó. Ja ens ho explicaràs, ja ens ho explicaràs. Fins aquí l'actualitat de l'Esquimó.
Esports de fons amb Aleix Muñoz.
I aquesta setmana també tenim un parell de titulars del món del duatló a casa nostra. A Pèlegs, a prop de Vilafranca, al final del circuit català de duatló de muntanya. Sota quina disciplina? 7 quilòmetres corrents, 20 quilòmetres de mountain bike i 3,5 de cursa a peu. Un duatló que acabava amb el circuit català de l'especialitat i que també era campionat de Catalunya per grups d'edat. Com va anar això, Xavi?
Doncs bé, en primera posició tenim Aleix Sierra, que l'ha seguit Adrià Noguera, que s'ha fet en segona posició, i ha tancat el podi Aleix Sellares, això en categoria masculina. I atenció, perquè en categoria femenina Sandra Santanya s'ha endut la victòria, seguida Teresa Pons, que ha fet segona, i per últim Georgina Gavarro, en tercera posició.
Sandra Santanya, que aquest enguany l'hem vist competir en més d'un duatló de muntanya, en aquest any de deixar el ciclisme de mountain bike de professional de competició, i que està fent aquests petits bolos pel món dels duatlons de muntanya. I també teníem una altra prova del circuit català de duatló de carretera, aquesta vegada a Viladecans, sota les distàncies de 5 quilòmetres de curs a peu, 20 quilòmetres de ciclisme i 2,5 quilòmetres de curs a peu. Victòria per Jordi García. I a part dels que es van endur la victòria, van ser realment uns podis de luxe, tant en apartat masculí com femení. Qui els va acompanyar al podi?
Doncs en segona posició Albert Moreno Molins i Axel Badia Selma. I pel que fa a les noies, Marta Romance Oms i Maria Casals Mójica.
Moltes gràcies, Aniol.
Tretze, els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I ara que sabem què ha passat el cap de setmana, hauríem de saber com organitzem casa nostra, i en concret la cuina, perquè moltes vegades arribem d'entrenar i tenim molta gana. I per això l'Isaac Partera s'asseu ara en aquestes cadires de 13 per tal d'ajudar-nos a gestionar-ho millor.
I avui a 13, el crac, tenim l'Isaac. Doncs Isaac, tenia moltes ganes que vinguessis perquè ens has d'ajudar. Ens has d'ajudar perquè avui, nois i noies, l'Isaac ens ajudarà a fer una feina que potser no hem fet mai i que potser ens anirà molt bé, que és com hem de tenir la cuina, com hem de tenir la nevera, com hem de tenir el rebost. És a dir, a ser ben ordenats.
Ara m'agrada. Però si més no intentar-ho, no? Perquè a vegades... algú ho procura, ho intenta, però no ho aconsegueix mai, no? Igual perquè no té una estructura feta o perquè tampoc no hi ha pensat mai, senzillament va toc de pedra, no? Pim-pam, pim-pam, i llavors és el que passa, que no sabem què hem de menjar, com ho fem, o mare, sisplau, prepara'm tàpers, perquè...
Clar, jo a vegades li dic a l'Isaac, Isaac, clar, jo no sé si... que és veritat, dic, si només t'estic preguntant el que em passa a mi i estic compartint les meves vivències amb els que ens escolten, o i vaig fer la meva pròpia teràpia de com he de fer bé les coses, però bueno, mira, escolteu-me, a mi em serveix, espero que vosaltres també.
També, home, també, també, sempre sí. Mira, jo començaria molt ràpid, no? O sigui, a vegades ens compliquem la vida, aviam quins utensilis hem de comprar per poder cuinar, no? Limitem-ho. Si no volem cuinar massa o tenim pressa o no volem ser grans cuiners però volem menjar bé, només hem de tenir un parell de paelles, un parell d'olles, un wok, important.
Parell de paelles.
Un parell de paelles, parell sí. De paelles, una més gran, una més petita, un parell d'olles.
El wok, això ens ho vas dir un dia, eh?
Sí, el wok ho vam dir en un altre programa, que crec que és un utensili bastant important per cuinar molt ràpid, saludable, i després li dona un toc especial al producte.
Eh? Escolta'm, Isaac, el wok és de... Oi que es cuina sense oli i a més tot s'escalfa? Tot... És alguna cosa així o com va això?
Jo li tiro unes gotetes d'oli. I llavors, vale. Que diguéssim que per l'impacte d'escalfor, les verdures, en principi jo el que faig són verdures, doncs queden, com tu vas dir, crudités.
Les
no? Crudités. Queden així... pues que trenquen, però que estan semicuinades, no? I després una altra cosa important per tenir seria la planxa. Ja està. O sigui, si tenim això...
Escolta'm, la planxa és aquella cosa que té com aquelles ratlles, oi que sí?
Bueno, n'hi ha unes molt xules que les pots girar i per un cantó tenen ratlles i per l'altre cantó no tenen res. Són aquestes planxes de ferro colat que pesen bastant i és interessant perquè, igual que el wok, amb molt poc oli i amb molt poca cosa, doncs de seguida podem fer una carn saludable, un peix, una pollastre...
Escolta'm, i tots aquests estris que estàs dient, tant per si tinc vitroceràmica, inducció, o si tinc el foc normal, el gas?
Jo recomano sempre gas, sempre recomano gas. A mi m'agrada molt més. Si tens vitro o inducció, hauràs de comprar les paelles i els utensilis que siguin adequats per
que tinguis. Tot el que ens estàs dient, sí. Tinguem el que tinguem a casa, però... ni que tinguéssim un fogonet de camping gas,
sí,
podem fer-ho.
També podem fer-ho. He cuinat amb camping gas també,
eh? Jo també, quan anava de colònies.
I després l'altra cosa que tenim, hem de tenir molts tàpers, eh? Molts tàpers. Tingueu tàpers, nois i noies que m'escolteu, per poder organitzar després el tema del cuinar amb la nevera, no? Si sisplau, tingueu tàpers. Si poden ser de vidre, millor que no pas de plàstic. Això ja, cadascú, segons la seva economia i espai d'organització, doncs...
T'he de confessar una cosa.
Digue'm.
Jo crec que el 80% dels meus tàpers són tàpers que un dia la meva mare va dir no tornarà mai més. No jo crec que hi ha, sí, molta gent que li passa això.
I encara n'has de replegar algun de la mare o no?
Escolta'm, i són Tupperware, eh?
Tupperware, no? Sí.
No són de vidre, però són Tupperware.
Són bons.
Vale,
comencem amb el rebost. Vale? O sigui, ara ja, diguéssim, tenim organitzat el tema dels utensils per poder cuinar. Evidentment farà falta posar els ganivets, les fustes...
Escolta'm, ganivets, n'hem de tenir 25.000? Perquè, clar, o els hem de tenir com de ceràmica, o què hem de tenir?
Jo tinc 5 ganivets a casa, 5 ganivets.
Atenció, 5 ganivets.
Jo tinc 5 ganivets.
L'Isaac té 5 ganivets.
I a més, és bo perquè els tinc posats amb un rusc d'aquests que es posen, no?
Ah, jo també ho tinc, això.
Sí, i vas posar un post-it que posa Coto Privado, saps?
Ah,
sí,
amigo.
Dicen que jo a casa no tinc cap zona que sigui meva, però aquest espai de ganivets només el puc tocar jo, ningú més.
No, jo ja en tinc molts, el que passa, i al final hi ha allò que sembla com aquella mena de pelillos...
Una xaira.
Sí, allò és... Bueno, xaira, clar. Jo aquest dia tampoc hi era a escola, però quan explicaven això.
És una xaira, sí.
Doncs això.
5 ganivets. El que seria el ganivet cebollero,
sí.
Un ganivet més petitet, allargat. Doncs, per,
escolta'm,
per
això ho podem centimetrejar? O no?
Te'ls hauria de medir.
Jo m'ho noto, sí. Cebollero. Cebollero.
Un que sigui una mica més llarg, més primet. No?
Llarg, primet.
Després una puntilla.
Ah, vale, la puntilla és el que serviria per pelar una poma,
per
no?
Per pelar una poma o alguna cosa així. El que passa és que hi ha diverses puntilles, hi ha que són més estretes i més amples. Jo, una puntilla, és igual.
Puntilla.
I després el jamonero.
El jamonero.
Que aquest d'aquí, si tens per venir a casa, doncs s'ha de tenir el...
I a mi no m'han fet l'ot,
eh? El jamonero. I després un mixte, que es diu. És un ganivet mixte, que no és ni el cebollero, ni seria el petit llarguet. Aquest seria per tallar coses petitetes, però que també té la curva per poder fer aquell moviment que fem, no?
No? Allò de pelar les ungles, allò que feu els cuiners, oi?
Sí, allò.
Vale.
Amb això n'hi ha prou. Després, el rebost, no? Comencem pel rebost. És molt important, si volem intentar poder cuinar a casa qualsevol cosa, dic, pues tenir més o menys organitzat el rebost, no? Lo important seria tenir un prestatge amb llegums, no? Llegums, pastes i farina, si, bueno, si algú s'atreveix a fer alguna bechamel o alguna cosa així. Després, dels llegums tenim diverses opcions. Les podem comprar o bé de pot, que és l'opció més ràpida, fàcil i de més. Les podem comprar en sec i bullir-les nosaltres, cosa que normalment ja no es fa, de bullir a casa. Jo a casa sí que les bullo, però normalment ja no es bullen, no?
O si
no,
és doncs, allò que es deixaven com amb remull el dia
sí,
abans.
Sí, es deixaven remull i tota aquesta història, i bueno, porta feina, però clar, si t'agrada el teu punt de cocció, doncs ho fas, no?
Jo saps què em passa? Ara puc confessar-t'ho. Quan a vegades agafo un pot d'aquests que el compri més bo, perquè clar, n'hi ha molts preus d'aquests de llegums sí. I tot això, que a vegades jo fa com una mena d'espuma, aquella mena de suc que porten. No sé què és això.
El suc de...
El Toni diu que també li passa això.
Sí, també li passa al Toni.
Què és aquesta espuma?
Això, diguéssim que...
Stranger Things, els pots de llegums. Són de mi espumes.
Sí. S'ha de treure, això s'ha de treure, no? O sigui, normalment no s'utilitza mai.
Que no se'n fa dir cap químic, eh? No. Segur que té una explicació, això.
Bueno, és bàsicament perquè diguéssim que fa una espècie de tel, no? L'aigua, el bullir, agafa una densitat i fa una espècie de tela. Llavors, la densitat aquesta de l'aigua, al remenar-la o moure-la, doncs emulsiona i fa l'espuma aquesta.
És
tan senzill com això.
Però són tan sanes com les que podem comprar en pot amb aquella mena líquid que li posen, que serà un conservant natural o...
Exacte, sí. Bueno, normalment és aigua i sal, eh? No portar massa
coses. Digue-li gran fórmula química.
Exacte, sí. Doncs llavors, o bé anar-les, les podem anar a comprar, ja fetes, cuites, no? Sí. Que això sí que s'estira bastant, no? I això cadascú, el seu. Tenir pasta, diversos tipus, per fer una... No sé, quan mengem pasta que sigui divertit, que no sigui... No sé, sempre espagueti, sempre tallarins, no? Pues tenir una pasta integral, una variada, pues tenir els llacets, no? Tot això, no? Si volem, pues, fideu 1, fideu 2, diverses coses d'aquestes. I després, el que deia de la farina, si algú s'atreveix a tenir de bechamel. Això per un cantó, no? Mm. Després seria important tenir tonyina amb llauna, no? O sigui, jo...
Llauna o pot de vidre?
Ah, bueno, clar, depèn de la butxaca de cadascú,
clar,
no?
Però el cert és que si fas pot de vidre, sí. Estàvem l'altre dia que parlàvem, clar, si vius sol a pot de vidre, clar, fa molt de goig un pot de vidre, però sí. Clar, llavors potser has de fer una dieta monotonyinítica, bueno. Perquè clar, és que si no, allò se't fa malbé.
Sí, perquè són molt grans.
I baratos tampoc serien.
No,
són bons, són molt grans.
Jo... No sé, comprem les llaunes de tonyina amb oli d'oli d'oliva verge extra, això sí, sisplau, ni girassol i coses d'aquestes.
A mi les que posa el natural, no se m'enfadi la nutricionista i dietista del programa,
sí.
A mi aquelles em costen, perquè trobo que és com una mica...
Susset, no?
Sí.
És una mica susset. Jo prefereixo la d'oli d'oliva
extra. Jo també. Extra,
Llavors, hauríem de tenir blat de moro? Hauríem de tenir els encurtits, tàperes, no sé, volem fer un stick tartar, què fem? No podem fer un stick tartar, no...
Un dia ens ensenyaràs a fer això i tot.
Sí, cap problema. Doncs no es pot fer, perquè si no tens encurtits, com ho fas? Després el pots d'espar, que van bastant bé, i després el tomàquet natural. Amb això, només amb això ja podríem...
Tomàquet natural vols dir el de branca?
El tomàquet natural, aquest de pot.
Ah, el de pot,
sí.
El de pot, val.
Per si no volem triturar tomàquet i després fer el sofregit i tot això, doncs així anem més ràpid, no?
Quan ratlles el tomàquet amb aquella cosa, a part que sembla que t'hagi de trinxar els dits.
Sí, sí,
fa por.
Sí, sí, sí. Jo estic a punt de comprar-me un guant d'aquests de malla, saps? Sí. Per no tallar-me, perquè allò fa por, Allò és una cosa que fa grima. Llavors, una altra cosa que hem de tenir serien infusions, per si volem esmorzar o el que sigui, doncs tenir infusions. Tenir estèvia, sucre no. Jo recomano ja no tenir sucre a casa, no? O sigui, si podem canviar una miqueta el tema del sucre, doncs sucre amb estèvia, o sucre i estèvia, segons, o sucre moreno. Però...
Jo saps què tinc?
Què?
I ara em diràs, aviam, què en penses tu? Aquella cosa que sembla, jo ni dic que sembla sabó, perquè fa el mateix pot, allò que sembla com mel, però que no és mel, que teòricament és dolç, també.
Ah, sirope de Arce.
Sirope de Arce.
Sirope de Arce tens, que és com mel.
Sí, bueno, sembla com una mel, però com agave, pot ser, no?
Ah, agave, pot ser.
L'agave és un endolcidor. Tinc a casa.
Hi ha diverses coses.
A vegades
coses,
em diuen coses i dic, sí. Vale, i vaig i ho compro, sí. I llavors...
I tu proves i aviam què tal, no?
Clar.
Home, la mel és molt bona, també. La mel és molt bona. Però, no sé, home, el més pràctic és el sucre. Tens el sucre al supermercat, on sigui tal, el trobes ràpid i de més, no? El tema de l'estèvia ja l'has de buscar.
Però també això del sucre, diuen que estem com som...
Ui, sí, ara és el gran veneno del mundo,
sí.
Saps?
Sí, sí.
Se sembla que no hi ha hagut sucre mai a la vida, saps? I és una cosa, no sé, una mica estranya. Cafè.
Cafè.
Hem de dir cafè, si ens agrada el cafè, i sobretot xocolata, no? S'ha de tenir xocolata.
Xocolata negra, oi?
Sí, sí. Bueno, depèn, de, si, depèn del que t'agradi. Si t'agrada negra, negra, si t'agrada llet, llet o blanca, no sé, això...
Aquí el que serà bo és un dia que us ficarem aquí davant a tu i a la Pat i que parleu.
Sí,
que
perquè haurem de parlar coses amb ella, haurem de parlar perquè jo tinc diverses coses que, ostres...
Serà aquí duelo de titanes.
Sí, sí, perquè hi ha coses que jo estic...
McGregor Mayweather.
Per exemple, m'agradaria parlar amb ella un dia d'aquests, aviam què hem de fer amb la margarina i la mantega.
I ja estem llestos?
Però ara ho tenim tot a punt ja. Ara ja podem començar.
Doncs escolteu-me, ara podem començar i amb l'Isaac avui acabem. El proper dia, més.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I si ara és tot un repte organitzar-nos millor la cuina, el que sí que va era tot un repte i el que sí que va ser tot un repte és el que ens proposava l'Aniol, el Xavi i jo mateix ara fa una setmana i val la pena que ho escoltem.
Senyor Aniol Riba, dígame usted, ¿cuál es su reto para esta semana?
Mira, a més és que tinc com un déjà vu perquè amb l'última cursa va passar el mateix, que vinc de lesió i sembla que pugui ser una excusa, però realment aquesta cursa pensava que no arribaria a córrer i finalment sembla que sí que puc arribar a fer-la, però he corregut 3 dies comptats en un mes i mig i quan vaig sortir el primer dia va ser un desastre. Per tant, l'objectiu és acabar la Llanera. Acabar-la, disfrutar-la...
No fer-te més mal.
No fer-me més mal. Sembla que pot ser que torni a ploure com l'any passat, així que disfrutar-la, que vagin passant els quilòmetres. I fins i tot quasi que no em poso ni meta de fer millor temps que l'any passat, ni una posició. Aquest cop, ni tan sols top 20, com vaig dir en l'última cursa, sinó que senzillament fer-la, notar sensacions, i si les sensacions em porten, el resultat més lo de menys.
Doncs això és el que ens deia l'Aniol. I l'Aniol va anar a córrer a la Llanera. I l'Aniol el que va fer va ser aconseguir el resultat més espectacular de la seva vida a la Llanera. L'Aniol va quedar 6è.
In the sixth position. In the sixth position, Aniol Riba.
Thank you very much. I want to thank you, my mom, my dad, and all people who always follow me.
Aniol.
Ei, molt bé, eh?
Escolta'm una cosa. Veníem d'aquell dia que vam veure't tercer a dalt de la mola i que va passar el que va passar. Però... fer un 6è a la Llanera, havent corregut 3 cops en els últims 2 mesos, això és un repte més que assolit, no?
Sí, sí.
Expressa't. Ara tens aquí els micros de tot Catalunya, t'estan escoltant. No els micros, les orelles a través dels micros.
Doncs vaig quedar supercontent. Com vaig dir, l'expectativa era senzillament acabar, trobar sensacions, vaig sortir molt tranquil. A més, la gent... segurament a mi també em deu passar em passa també, la gent amb les curses es flipa i surt a ritmes que no són els que normalment entrenen i van sortir molts a davant meu i ben bé 30 i algos, i la idea va ser agafar un ritme molt còmode, molt suau. Vaig anar fent i el bo de seguir aquesta estratègia també és que em vaig dedicar tota la cursa a partir del quilòmetre 8 ben bé, que fins al quilòmetre 8 vaig anar molt, molt suau, i a partir del quilòmetre 8 també, però diguem-ne que vaig anar avançant a gent. I em vaig dedicar tota la cursa a avançar gent. Avançar, i el ritme anava increixendo. Vaig poder aguantar molt bé, la baixada la vaig fer molt ràpid. Bueno, de fet, ja tota la pujada del Puig, fa 2 pujades al Puig de la Creu, a partir de la segona pujada al Puig ja vaig començar a apretar una miqueta, em sentia bé, i la baixada, la veritat és que vaig poder baixar molt bé. A l'Estrava... de fet, hi ha parcials que més enllà del primer vaig ser el més ràpid, parcials d'aquests llargs, de pujar del Puig de la Creu i fins al Pont de la Salut.
És a dir, o sigui que allà quilòmetres...
vaig poder apretar bé i finalment, doncs això, 6è i molt content, molt content.
Jove Padawan, corre primer, resultat final no és. Resultat final, com acaba cursa, és...
Sí, efectivament, maestro Aleix. I res, de fet, o sigui, va anar tan bé i em va com donar un xute d'energia tan fort que amb el Llorer ja tenim un repte que jo ja el vaig mig dir.
Esteu plantejant un repte ara aquí a llarg termini?
És un repte a llarg termini. De fet, el Llorer és que té a la pantalla del mòbil. Mira, això hauríem d'estar gravant.
Sí, sí. Senyors, mira. Senyors, això
no seria, Estem aquí en directe a Ràdio Sabadell a través de la xarxa de ràdios locals.
Des dels estudis de Ràdio Sabadell per tot Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local, veureu el repte que el Llorenç Esteve i l'Aniol Riba han preinscrit.
Guita. Preinscripció Ultra Pirineu en grup. Això no vol dir que el farem en grup.
No.
Vol dir que ens preinscrivim.
Llorenç, a veure si toca!
A l'octubre! A la Ultra Pirineu! Sisplau, que toqui! I a part també m'he preinscrit a Fegama, però aquí és bastant poc probable.
Si fos un detallet,
que...
Mira, no, Fegama és res, no també?
No, i res, això, que molt bé. I el que us deia de la Copa Vallesana, que en principi fent càlcul sembla que vaig segon, però és una mica trampa perquè diguem-ne que clar, he fet un 8è i un 6è. I tot i així vaig segon, però és senzillament perquè molts dels corredors que corren, potser només corren la llanera o només corren la...
Però qualsevol que sigui un circuit de diverses proves,
la Copa va per punts.
Correcte, però vull dir que no vol dir que sigui el segon millor. Ja està.
Home,
sí, del circuit, sí.
De la Copa, sí.
Escolta, perdona, no t'estan dient que has quedat el segon de la llanera?
No, ja ho sé.
De la Copa. Vallesana,
sí,
sí, i això va però, així.
També té el seu mèrit.
Escolta'm, quan l'Espanyol guanya un partit no diuen que va primer de Lliga, guanyen un partit.
Correcte.
D'acord? Quan, si el Barça va primer de Lliga no sap per què vagi a guanyar tots els títols, perquè és el regular. La regularització de les puntuacions.
No, i ara m'hauré d'enfrontar amb l'Edu Villalba, que va quedar tercer, i bueno, ens les haurem de veure amb l'Edu.
Bueno, molt bé, doncs escolta'm, convida'l al programa i parlarem amb l'Edu.
Un dia parlarem amb l'Edu.
Digue-li a l'Edu que vingui.
Vinga, Edu, vine.
Te estamos esperando en esta casa.
Bueno, molt content pel repte, ja està.
Molt bé, doncs ara amb aquesta eufòria podríem recuperar el repte del Xavi, perquè si recuperem el meu serà una miqueta en plan de cut your hair.
Va, Xavi.
Tu què vas dir, Xavi?
Jo vaig dir de fer 2.000 metres en piscina.
2.000 metres i l'endemà d'haver-ho dit va passar la foto. A més, això ho has de publicar a les xarxes de 13.
Ja ho vaig publicar.
I que vas fer 2.000, quants? No vas fer 2.000, no.
2025.
No, muchachos, no. Hizo más de 2.000 metros.
Ah, nos regaló 25 metros.
2025, perquè al final de tot sempre m'agrada fer... recuperar una mica l'aire i fer la piscina per sota sense respirar.
Per recuperar l'aire.
És la música de Jaws, oi?
Sí. Res, una tonteria també, eh? No.
Doncs molt bé, el meu repte no cal que el recupereu perquè se soluciona molt ràpid. El meu repte era aconseguir fer 2 hores de bici i tornar a fer una miqueta d'esport. I bé, us he de dir, va haver-hi un dia que vaig fer una miqueta d'esport, sí. Vaig poder córrer 10 minuts amb els meus pupils corrent per la gespa de l'estadi Josep Molins. Però les 2 hores de bicicleta no les vaig poder fer, perquè gràcies a un curs d'aquests d'entrenador em vaig dedicar a picar a l'ordinador per estar a la mar de bé. I en aquest moment vaig decidir, he d'ajudar a estar a la mar de bé. I no vaig poder fer molt repte. Vaig passar la mà per damunt dels grans de blat i vaig sentir com aquella música m'inundava i el meu somriure acaricionava la cara de galta a galta i el sol acariciava les meves galtes i deia algun dia podré fer-ho, però ara no. Per tant, s'acaba aquí el repte de l'Aleix. I fins aquí la secció del repte. I quan fins aquí la secció del repte, podria posar-vos un repte per la setmana que ve, podríem posar més reptes, però és que tenim un repte com el que s'han apuntat a l'Ultra Pirineu per equips, crec que aquesta setmana...
Un repte gordo,
És un repte força tuixó, bastant gros. I d'aquí del repte, nois, fins aquí. El que l'Aniol va aconseguir ser 6è i segon de la Copa Vallesana de Curses de Muntanya.
Esports de fons amb Aleix Muñoz.
I com que aquí a 13 estem la mar de bé, la cançó que posem aquesta setmana és una que l'he triat jo, perquè mira, sí, nois, estic enamorat de la vida i d'aquí més us he de dir, no ho diré ara a l'antena. Però la cançó que trio aquesta setmana és
lligant-nos lo teu del disc natural de la SU. Per tant, per qui tingui aquesta mena de problemes o qui no sàpiga com fer-s'ho, us deixo aquesta cançó una miqueta nyonya perquè us alegreu. I ja sabeu que la Xisca ens ha dit avui que és el Cabrena. Doncs, si voleu, li pregunteu. Però jo us deixo amb aquesta cançó a l'Spotify, i no la que sona.
13 esports de fons. No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13 esports de fons, la playlist.
13 esports de fons, sense espai, el teu buscador de Spotify.
Tots els estils, la música més actual i la de tota la vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana, la música més motivadora i activa per al teu entrenament.
Segueix a Spotify la llista de 13.
S'acabava mai. Tu estaves sentat esperant-me, vestit molt elegant, repentinat amb gomina. Crec que vaig flipar, deixant anar les aparences, sense por em vaig apropar. Va ser una tarda molt llarga, no s'acabava mai. Tu parlaves de la bellesa i a mi això m'és igual. La nit en què et vaig conèixer vas encantar, però semblaves una altra persona quan et vas posar a parlar. Portes un monyo molt maco, la samarreta et senta bé, aquesta llum accentua el teu somriure. Estàs molt guapa, t'ho he dit o què? Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia, lligar no és el teu. Em sap molt de greu. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonita, que tants cops em cansa. Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir... Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea. Ets tan llesta, tan interessant. Si us plau, marxa o canvia el tema, o seré jo que acabi marxant. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és el teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em cansa. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és el teu, em sap molt de greu. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em cansa. M'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
13 esports de fons. No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13 esports de fons, la playlist.
13 esports de fons, sense espai, el teu buscador de Spotify.
Tots els estils, la música més actual i la de tota la vida.
Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana, la música més motivadora i activa per al teu entrenament.
Segueix a Spotify la llista de 13.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
Avui us vull parlar de la resistència, de la part teòrica de la resistència. Perquè què caracteritza més un esport de fons si no és la resistència? Doncs bé, la resistència la definim com la qualitat física i psíquica que ens permet realitzar un esforç físic i psíquic d'intensitat i duració diferent en les millors condicions d'execució possible. Els factors que determinen la resistència en són dos: l'energia i la despesa energètica. El cos humà obté l'energia d'una combustió, principalment de tres carburants: la glucosa, els àcids grassos i els aminoàcids essencials. L'organisme disposa de diferents sistemes energètics amb els quals transforma aquests combustibles en energia, i en funció dels tipus de resistència, es fa una despesa energètica, la glucòlisi, la lipòlisi i d'altres. La despesa energètica depèn de quatre factors: la distància que correm, o la duració de l'esforç, més ben dit, la velocitat a la que la fem, la massa corporal que hem de desplaçar i l'eficàcia tècnica. Mentre que els sistemes energètics desenvolupin més quilocalories de les que la despesa energètica demana, no hi haurà cap problema. Quan passi al revés, en canvi, arribarem a la fatiga. En funció del sistema energètic que participa en la realització de l'esforç, diferenciem els tipus de resistència. La resistència aeròbica és quan hi ha un equilibri entre l'oxigen que aportem i el que consumim, per tant, és de llarga duració. Mentre que l'anaeròbica, l'oxigen que som capaços de subministrar al cos és inferior al que consumim.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui. 72 programes. Us ha acompanyat el millor equip de fons addictes de 13, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve i l'Isaac Partera. Sota la supervisió tècnica de Toni González i la superbecària Xisca Alberti, 13, el programa dels esports de fons on en fred, calor, sol, pluja o neu o vent i estem la mar de bé. Baixeu-vos i escolteu-vos els podcasts a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Totes les temporades de 13 al vostre abast. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 72 programes. 13, una producció de We Run per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons aquí, a casa vostra, la casa dels esports de fons. Rodegeu-vos d'aquells que estimeu i feu allò que més us agrada. Estimeu i gaudiu. Proposeu-vos tot el que vulgueu fer, perquè si ho desitgeu de debò, ho aconseguireu. Aneu amb compte amb el que somieu, perquè un dia pot esdevenir realitat. Fins aquí el 13 d'avui. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve perquè ens expliqueu què és el que heu fet i perquè tots aquests que estem aquí a la taula hagueu gaudit molt d'una setmana plena d'esports de fons. Seguiu-nos a les xarxes socials, seguiu els atletes que us fan il·luminar, seguiu la llista de Spotify i, sobretot, seguiu escoltant-nos. Aquí estarem en una setmana.
Tretze, esports de fons amb Aleix Muñoz.
Jo ja sé que és millor viure així amb tot el que faig que perseguir el camí, perseguir-te el pas sense cap norma escrita que em digui què he de fer o em digui qui he de ser. Mai m'ha importat ni com ets, ni què vols, ni amb qui vols estar. L'únic que m'ha importat que siguis de veritat i no pensar-hi massa ben lluny del que diran, del que diran. I ara una cançó, ressona des del cor i fent el salt al món. Travessem els horitzons i després de tot, quan només quedem tu i jo, s'ensorrarà la por. Jo vull viure així, ser lliure cada jo ja sé que és millor volar lluny aixecant el vol. I és que al final del camí l'has de fer tu sol, lluny de tota drecera, vivint aquest moment, lluitant cada moment. L'únic que vull és sentir, no fer cas, viure cada instant de la corrent que ens aïlla, que ens vol ofegar, i fer-ho sense pressa, que quan no et vols fer gran la vida et fa gegant. I ara una cançó, ressona des del cor i fent el salt al món. Travessem els horitzons i després de tot, quan només quedem tu i jo, s'ensorrarà la por. Jo vull viure així i ser lliure cada pas. Serem present, farem que passi vent.
corrent. Tu fes la teva vida que nosaltres ja anem fent. I ara una cançó, oh, oh, ressona des del cor, oh, oh, i fent el salt al món, oh, oh, travessem els horitzons. I després de tot, oh, oh, quan només quedem tu i jo, oh, oh, s'ensorrarà la por.